van desplegar els alerons per enlairar-se i també va haver problemes de manteniment de l'avió i dels sistemes d'alarmes. Denuncien que les condicions de vol continuen sent les mateixes que l'any 2008 i que, per tant, són antigues.
El degà del Col·legi Oficial de Pilots d'Aviació, Carlos San José, posa sobre la taula que l'accident no ha servit com a punt d'inflexió per millorar la seguretat dels avions. Explica RAC1 que les poques modificacions que hi ha hagut han arribat tard.
Ha habido cambios. Esos cambios significan avances demasiado tímidos y demasiado tarde. Hay que tener en cuenta que llevamos 15 años. Ya en el 2008, cuando se produce ese accidente, íbamos tarde.
A més, aquests canvis no tenen a veure amb la mecànica de vol ni la prevenció dels errors que van passar el 20 d'agost del 2008. San José creu que hi ha hagut un esforç per entendre quines causes van provocar l'accident, però diu que tot plegat no s'ha traduït en una modificació de la normativa, que totes aquestes idees han quedat al calaix.
En Estados Unidos hay comisiones de investigación en el Congreso de Estados Unidos que se han traducido inmediatamente en cambios legislativos y nosotros en 15 años, cuando llegamos tarde, pues todavía no hemos sido capaces de implementar las conclusiones que el Congreso de los Diputados ha reflejado en una comisión de investigación y en sus conclusiones.
El degà del col·legi recorda que la tragèdia va tenir més d'una causa i que no va ser culpa dels pilots. Malgrat les crítiques al sistema d'aviació, conclou que l'avió és el transport més segur.
Passa un minut de les 10 del matí. Una dona de 60 anys ha mort ofegada mentre feia submarinisme a Lloret de Mar, a la Selva.
Va passar ahir al migdia mentre feia un curset de submarinisme a la platja de Sa Caleta. Els primers a assistir-hi van ser els instructors de l'activitat. Quan hi va arribar el SEM, els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Ara la Guàrdia Civil investiga què va passar exactament.
Els Mossos han detingut un home per cometre 4 robatoris violents al Baix Llobregat i després d'amenaçar els Mossos amb un ganivet.
Aquests 4 robatoris s'han comès a Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts i Pallejà. L'han detingut en aquesta última població després d'intentar arrencar una cadena d'or a una dona gran pel carrer i agredir el seu marit. El lladre, que duia un ganivet de grans dimensions, va aconseguir fugir a través del riu Llobregat. Quan finalment la policia el va trobar, va amenaçar-los amb un ganivet. Ara els Mossos l'han arrestat després d'una llarga persecució. L'home de 26 anys té 27 antecedents policials.
I a Barcelona avui ha de passar a mans del jutge el detingut per una agressió sexual a una treballadora de la boqueria.
El van arrestar dijous a primera hora del matí. L'arrestat va assaltar la víctima quan passava per la plaça de la Gardunya i li va fer tocaments a les seves parts íntimes. Els crits de la dona van alertar el personal de seguretat del mercat, que hi va anar de seguida. Un vigilant el va atrapar i el va retenir fins que van arribar els Mossos. La policia el va detenir per un delicte d'agressió sexual.
En 3 minuts a les 10 del matí, l'advocat i periodista Jaume Serrats va morir ahir als 79 anys arran d'un càncer. Conegut sobretot per la seva faceta periodística, va dirigir diaris com el Catalunya Express, el Mundo Diario i l'Avui, a més de la revista Cultura. Va guanyar popularitat participant en alguns programes de TV3 i també de Televisió Espanyola, i també va exercir de professor universitari i va ocupar càrrecs destacats com ara la vicepresidència del Consell Audiovisual de Catalunya.
Durant la seva etapa com a director de l'Avui, Serrats va avalar la decisió de publicar les esqueles de Miquel Zavala, que va morir torturat a mans de la Guàrdia Civil, i la de Quim Sánchez, militant de Terra Lliure, que va morir arran d'una explosió. Això va portar el director davant l'Audiència Nacional. El van processar per apologia del terrorisme, però tot plegat va acabar en una multa.
I obrim. I obrim la plana cultural a Calella Palafrugell, perquè ahir David Bisbal va tancar el Festival de Cap Roig. El cantant d'Almeria va arrencar amb Ajedrez. Cançó que forma part de l'àlbum que Bisbal publicarà al setembre. L'artista va aterrar a l'escenari Baix Empordanès amb totes les entrades exaurides per oferir una actuació dins la seva gira Me Siento Vivo. També 2 hores de concert gairebé que va seguir la nostra corresponsal a Girona, la Bàrbara Julve. Bon dia, Bàrbara.
Bon dia. Amb el seu particular estil enèrgic, l'artista andalús, que va saludar amb un bona nit Cap Roig, va connectar amb el públic des que va posar el peu a l'escenari. Una actuació farcida de clàssics com ara Boleria o Ave Maria, que es van fer esperar fins al final de la nit. Els espectadors, això sí, van ballar tots els temes d'aquest cantant expert a fer girs de malucs i també no van parar de cantar les seves cançons, com aquesta de Quién me iba a decir. Ajedrez, ay, 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 tengo roto el corazón y me siento vivo van ser els quatre temes nous. A part de Bisbal, també han passat per Cap Roig cantants com Rod Stewart, Sebastián Yatra, Nora Jones o Stay Homes. El festival finalitza amb un 94% d'ocupació i unes 54.000 entrades venudes, segons l'organització.
I avui Miqui Núñez porta la festa al Super, al Summerfest de Puigcerdà. Terrassa continua de gira amb les cançons del seu últim disc, com per exemple Gelat i Más de la Cuenta, l'escenari de Puigcerdà, però no hi faltaran alguns dels seus èxits de la seva curta però intensa carrera, com ara La Venda i Me Vale. I a Sitges ara ho sentim, avui és torn de Doctor Prats. Les barraques de Sitges han presentat un dels cartells més potents dels últims anys amb la bona representació de grups catalans de més èxit del moment. Avui última nit de concerts a l'escenari de la platja de la Fragata i actuaran, a més de Doctor Prats, també Buhos i Pèl de Gall, entre d'altres. I ja acabem el festival de Portaferrada amb Míriam Swanson i Jordi Mena.
Le pregunté que por qué había vuelto y me dijo que lo nuestro no estaba bien resuelto, tenía mala cara y los ojos muy abiertos.
Que treballen plegats, ara després de dos discos amb Flamingo Tours, tots dos inicien un nou projecte amb què publicaran un nou disc. De moment estan a punt de llançar-ne el primer single, però qui vingui, a qui vulgui un avançament, volem dir, els pot anar a veure avui en directe a Sant Feliu de Guíxols. I pel que fa a la resta dels esports, més enllà del Mundial i també de l'estrena avui del Barça a Montjuïc, donem un cop d'ull al futbol internacional perquè Leo Messi ha aconseguit el seu 44è títol de la seva carrera aquesta matinada.
Es tracta de la Leagues Cup que el seu equip, l'Inter de Miami, ha aconseguit després d'imposar-se a Nashville. El partit ha acabat amb empat a un, per cert, amb un golaç del propi Messi, i a la pròrroga no s'ha mogut el marcador. El duel, doncs, s'ha acabat decidint a la tanda de penals després de 19 llançaments. És el primer trofeu de l'astre argentí i també de Jordi Alba i Sergio Busquets amb l'equip de Florida.
D'altra banda, França i Dembélé va debutar amb el PSG i Mbappé va tornar a jugar amb l'equip parisenc de Luis Enrique amb un nou empat, en aquest cas, dels parisencs.
L'ex del Barça va comptar amb els seus primers minuts amb la samarreta del PSG, mentre que Mbappé va tornar sota les ordres de Luis Enrique després d'estar apartat durant tota la pretemporada. Els parisencs van empatar 1-1 al camp del Toulouse, amb gol precisament d'Mbappé, i encadenen dos empats en aquest inici de Ligue 1. A la Premier League, triomf 1-0 del Manchester City davant el Newcastle, i a la resta de resultats destacats són el Liverpool 3, Bournemouth 1 i el Tottenham 2, Manchester United 0. Avui es juguen l'Aston Villa Everton i el West Ham Chelsea. A Itàlia, el Nàpols va superar el Frosinone 1-3 a l'estrena de la Sèrie A, mentre que l'Inter de Milà va guanyar a casa 2-0 davant el Monza. Ja a la Bundesliga, Borussia Dortmund 1, Colònia 0 i Bayer Leverkusen 3, Leipzig 2.
També va jugar el Barça femení, en aquest cas el primer amistós contra el Montpellier, el Johan Cruyff, i en públic, encara amb una convocatòria repleta de jugadores del filial per la disputa del Mundial. Les de Jonathan Giraldez van derrotar el conjunt francès per 2-0 amb gols d'Alba Caño i Laia Martet. I deixant de banda el futbol, avui es disputa la gran cursa del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que durant aquests dos dies ha dominat Pecco Bagnaia.
El campió de Ducati es va adjudicar i la pole i l'esprint, i a les dues tornarà a arrencar primer al costat de Maverick Viñales, que té la segona posició de la graella. El podi de l'esprint el van completar Brad Binder segon i Jorge Martín tercer, i el millor dels catalans va ser Àlex Márquez, que va fer quart. Però la millor notícia va ser la sisena posició de Pol Espargaró, que va tot just córrer a Àustria al segon gran premi d'aquest any, després de la greu lesió que es va fer a Portugal a principis de temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
Muy cansado, muy, muy cansado, y me han costado mucho las últimas vueltas de carrera, y mañana solo pensar que tengo una carrera larga es... me estresa muchísimo, pero bueno, estoy muy, muy contento, satisfecho, la moto funciona muy bien.
A un quart d'una arrencarà la cursa de Moto2 amb el murcià Pedro Acosta, que és el líder de la categoria a la posició preferent, i a les 11 la de Moto3 amb pole del neerlandès Colin Beyer.
En tennis, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic s'enfrontaran a la final del Masters 1000 de Cincinnati avui a 11:15 de la nit.
Tots dos han superat aquesta matinada els seus partits de semifinals. El murcià ha superat el polonès Hubert Hurkacz en 3 sets, 2-6, 7-6 i 6-3, mentre que el serbi ha eliminat Taylor Fritz en 2 sets, 0-6 i 4-6. L'última vegada que es van enfrontar va ser a la final del Wimbledon passat, on Alcaraz va acabar guanyant. El quadre femení Jugaran la final Carolina Mujova i Coco Gauff a les 4 de la tarda.
I al Mundial d'Atletisme de Budapest, els catalans Adel Metxal i Esther Guerrero s'han classificat per les semifinals dels 1.500 metres avui.
Primer disputarà l'atleta Banyolina a les 5 i 5 minuts de la tarda i seguidament a 6:15 el Palamosí buscarà un lloc a la final de la mateixa disciplina. Tant Metxal com Guerrero van superar les rondes preliminars d'ahir en la primera jornada del Mundial. Maria Vicente va quedar fora, però, de la final del salt de llargada. Per altra banda, l'extremeny Álvaro Martín es va venjar l'or als 20 quilòmetres marxa masculins i es va convertir en el 7è atleta espanyol a proclamar-se campió del món. I fa una mica més d'una hora, en els 20 marxa femenins, la granadina Maria Pérez s'ha adjudicat també la medalla d'or. Avui entra en escena Jael Bestué a la ronda 1 dels 100 metres quan passin 10 minuts de les 12 del migdia.
Menys de 2 minuts i obrim tertúlia.
RAC 1. Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Vols un estiu de solet, relax i platgeta de chill? O un estiu de suor, pedalades i molta emoció? Dóna suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1. Tots som u.
U, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Minuts del matí, obrim tertúlia aquí en aquest Via Lliure, versió reduïda que estem fent aquest diumenge 20 d'agost. Com hem anat explicant, a partir de 12:15 donarem el relleu a l'equip d'esports de RAC1, que farà retransmetrà aquesta final entre Espanya i Anglaterra, aquesta final del Mundial Femení de Futbol, amb una narració liderada per la Laia Coll, i en què també hi haurà el Xavi Puig, el Jaume Molló, el Gerard Ballera i la Mireia Garrido. Per tant, tot això, a partir de 12:15, nosaltres ho haurem de deixar, però tot això fins a aquella hora volem parlar també una mica de l'actualitat política del país, de Catalunya, també de l'estat espanyol, i molt pendents també estem d'aquest incendi que des de fa ja 5 dies s'està complicant moltíssim a Tenerife i que en les últimes hores doncs, encara s'ha complicat més, ja amb 8.500 hectàrees cremades i més de 12.000 desallotjats. Saludo ja, per tant, a aquesta hora del matí a Eva Comas Arnal, periodista i escriptora. Què tal, Eva? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Al Pau Vila, enginyer, economista i president de l'Institut Ostrom. Què tal, Pau? Bon dia.
Hola, bon dia.
I no sé si tenim, encara no tenim el Nacho Corredor, consultor, de seguida també el saludem, que ens escolta avui des de la distància. Us vull demanar primer, no sé si vosaltres veureu aquest partit, aquesta final del Mundial. Sou de futbol de seleccions, sí, no?
Mira, jo per començar no sóc futbolera, però a la meva família tinc a una persona que estic segura que estarà enganxadíssima a veure-ho, que és el meu pare, que té 80 anys, que fa més de 10 anys un dia es va enfadar amb el Barça i va dir, avui miraré les noies, i a partir d'aquell dia no les ha deixat de veure, i amb aquesta anècdota el que vull dir és que és molt important que els mitjans de comunicació posin el focus sobre no només esports minoritaris, sinó sobretot a la diversitat, perquè així tinguis opció, perquè fixa't, el meu pare va ser pioner, però ara sí, la quantitat de nenes que tenen mil referents, no?
No, i abans ho dèiem, aquest Mundial concretament s'està sent d'èxit i de rècords pel que fa assistència, espectadors, vull dir que sí, totalment. Sí. Tu, Pau, el veuràs?
Jo no soc gaire futbolero, tampoc, no. Però coincideixo, penso que aquesta qüestió està transcendint, no?, el que és el futbol i no només ho mira la gent que és habitualment seguidora, sinó que tenim aquesta sensació de que s'està conquerint alguna espècie de fita, no? I per tant, segurament m'intrindré una estona.
Nacho, ara sí que et podem saludar. Nacho Corredor, consultor, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Tu veuràs el partit?
Doncs no el veuré, no. I no vull mentir tampoc, però l'expectació que... Però com no veuria tampoc una final
del Mundial masculí.
Però el que és veritat és que l'expectació que té aquest partit ve precedida, doncs, entre altres coses, de la reivindicació de moltes jugadores de la selecció, no? Avui mateix, i no deixa de ser una paradoxa, la premsa esportiva obre algunes de les seves portades amb la foto d'un home, amb la foto del seu seleccionador, i fent referència justament a totes les polèmiques que hi ha hagut en els darrers mesos al voltant de la selecció, on les jugadores demanaven equiparar les seves condicions a la del futbol masculí, i un reconeixement que avui, per la força dels fets, doncs està arribant, no?
No, doncs això, d'aquesta final en parlarem més profundament cap a 11:45 del matí, quan també farem una mica de tertúlia esportiva amb l'Andrea Ginés i també amb la Gemma Soler, però us volia això demanar, com que evidentment, com dèiem, transcendeix més enllà de l'apartat esportiu aquesta final d'avui, també us volia demanar, doncs, la vostra opinió. Com deia, estem avui molt pendents d'aquest incendi que està afectant a l'illa de Tenerife. Podem tornar a connectar a aquesta hora amb l'Adrià de les Heres, el nostre enviat especial de RAC1 a l'illa. Adrià, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Molt pendents, com dèiem. Tu, que has pogut ja voltar una mica per aquí la zona, quina situació has vist?
A veure, sí que és veritat que els bombers que hi han treballat i les autoritats que estan als llocs de comandament reconeixen que la nit ha sigut tranquil·la. Però això s'ha d'agafar una mica amb pinces, en la mesura que ahir treballaven en els pitjors escenaris, perquè no hi havia una previsió meteorològica gaire favorable i, evidentment, com ja hem dit, les condicions de l'incendi eren molt perilloses. És de difícil accés, té unes característiques molt especials, això que deia dels focs de sisena generació, que realment tenen molt de risc per la població i pel paisatge. Llavors, clar, treballaven en els pitjors escenaris i reconeixen que la nit ha sigut tranquil·la perquè les condicions han sigut una mica més favorables del que pensaven. En tot cas, el risc i el perill de l'incendi continua ben viu aquí, perquè de moment no l'han donat per controlat i, com dèiem, ja són més de 8.000 hectàrees les que ha cremat.
Suposo que preocupació, no?, també entre la població per aquestes flames i que encara no s'hagi pogut donar per controlat.
Sí, evidentment, la preocupació entre la població es nota, i de fet, per exemple, com dèiem avui, un dels pobles estava celebrant les seves festes del patró i les van haver de suspendre de manera sobtada per culpa de les flames que amenaçaven el seu poble. De totes maneres, aquest poble ja ha quedat una mica més arrecerat de les flames i ja no té tant de perill, però evidentment el dia a dia dels municipis afectats ha canviat completament, perquè, com dèiem, ja hi ha més de 12.000 evacuats en els diferents municipis, que ja són 11 afectats a Tenerife.
Crec que d'aquí una estona hi haurà una nova atenció a mitjans, no?, en què suposo que faran una actualització d'aquestes hectàrees afectades. Ahir ens anàvem a dormir amb prop de 8.400 hectàrees ja, i també de si hi ha la previsió de que s'hagi d'evacuar nous municipis. Estem parlant ara mateix de 12.000 persones evacuades.
Sí, just ara hi ha arribat al centre del 112, és on faran aquesta roda de premsa i on les autoritats s'estan reunint per acabar d'avaluar com ha anat aquesta nit, i llavors tindrem les primeres actualitzacions. De moment, la informació que tenim és la d'ahir a la nit i algunes fonts del govern canari i del centre d'emergències que ens expliquen això, que de moment, malgrat tot, malgrat que encara no ens poden actualitzar, això ha anat una mica bé, la nit ha anat bé, i per tant, a veure si les hectàrees, que segurament hauran crescut, però poden donar per perimetrat aquest incendi.
Perfecte, Adrià, doncs a seguida que tinguis novetats també ens ho fas saber i ens demanes pas. Moltes gràcies també per ser aquí.
Gràcies, Eudald.
Doncs això, és un d'aquests incendis, també ho comentàvem, d'aquesta sisena generació que realment, quan veiem aquestes imatges, és veritat que d'incendis n'hi ha hagut sempre, incendis importants, però els bombers fa anys que diuen que aquests focs que estan arribant en algunes zones del món i ara cada cop més a prop de l'estat espanyol, que són una altra cosa, vull dir que no sé com ho veieu, però que realment espanta la cosa.
És molt greu, és gravíssim, des de organismes internacionals estan avisant i sembla que només siguin les veus d'organismes internacionals que estem en un procés d'ebullició, no? Ja no és escalfament, ja és ebullició. I sobre el cas concret de Tenerife, a mi el que m'agradaria subratllar i senyalar és que ara Pedro Sánchez demà hi anirà, sí, a Tenerife, i que ahir sentíem el ministre
Marlaska,
en funcions, Grande Marlaska, dient que perseguiran els responsables, que buscaran fins a l'últim moment. Però a mi m'agradaria veure quina és la responsabilitat del Partit Socialista sobre aquest incendi. Per què? Doncs perquè mitjans canaris publicaven l'any 2021 que s'havien tornat 4 milions d'euros d'un sistema de detecció primerenca precoç d'incendis forestals a les Illes Canàries, en concret a l'illa de Tenerife. El Cabildo de Tenerife havia retornat aquests diners al Ministeri de Ciència de ciència, que era el que els havia
cedit,
doncs, o facilitat, perquè no s'havia fet cap actuació. És a dir, i això ho denunciava Coalició Canària, no? És a dir, ara es faran fotografies, aniran allà a dir i a redir, però en el moment que s'havien de prevenir aquests incendis, que recordem aquell tòpic, no?, de quan s'apaguen els incendis, doncs 2 anys abans, que és quan això estava succeint. I deixa'm dir que en aquest sentit la política mediambiental del Partit Socialista a mi m'agradaria dir que és tèbia. No, és absolutament inexistent. Al llarg de tota la campanya electoral ni se n'ha parlat del canvi climàtic, igual que no s'ha parlat de Catalunya, i ara aquests temes estan esclatant a la cara dels polítics.
Pau, tu com ho veus?
Sí, lamentablement això és evident, com ja ha sortit aquí, és molt evident que és un element d'aquests fenòmens meteorològics extrems del canvi climàtic, no? Fins i tot les forces més negacionistes, no només a nivell espanyol podríem identificar Vox, però inclús el trumpisme, conforme avancen els mesos i anys, tenen una posició menys vehement en negar el canvi climàtic, perquè és que l'evidència està aquí, no? És a dir, aquest estiu, lamentablement, hem vist molts fenòmens meteorològics extrems. Jo penso que això ens ha de fer també reflexionar en la qüestió dels costos i els sacrificis, no?, del canvi climàtic. Quan parlem de com combatre el canvi climàtic, parlem, doncs, d'electrificació, parlem, doncs, de canvis d'hàbits, no?, de com nosaltres ens podem adaptar, i sovint el fre d'això és que és molt costós, és que requereix un esforç important i que és un canvi de paradigma. Però és que el que ens ensenyen aquestes qüestions, com l'incendi que estem vivint ara i tots els altres fenòmens meteorològics extrems d'aquest estiu, és que no fer res també té un cost. Per tant, no hi ha una alternativa de ens quedem com fins ara i ja està, sinó que l'alternativa és o fem alguna cosa, però si no fem també tindrà un cost i també tindrà un esforç. Per tant, possiblement hem de començar a confrontar l'evidència de que la minimització dels costos no és no fer res. La minimització dels costos pot ser una lluita, diguem-ne, atrevida, agressiva contra el canvi climàtic, amb tots els elements que sabem ara que tenim, no? Que és reducció d'emissions, per tant, electrificació, per tant, canvis en els patrons de consum, doncs segurament menys consum d'alguns elements, aposta pel transport públic i que, evidentment, impacten a les nostres vides, però aquests elements també, perquè avui és Tenerife i demà serà al costat de casa, per tant, l'impacte està aquí, no? I el sacrifici és.
Nacho.
Bueno, dos aspectes, no? El primer és que normalment quan el debat públic es planteja el debat contra la lluita contra el canvi climàtic, es posa molt l'èmfasi en que el principal o la principal perjudicada del canvi climàtic és la Terra, no? I això a vegades pot semblar molt, molt, molt eteri, perquè en el fons els principals perjudicats del canvi climàtic som les persones, i pel camí la nostra economia i pel camí la nostra natura. I en un país com el nostre, tan lligat al turisme i tan lligat a la conjuntura climàtica, el nostre actiu avui és el clima, i al voltant del nostre clima hi ha tota una activitat econòmica, és també una vulnerabilitat. I per tant jo crec que probablement quan en tot el debat que hi ha sobre el canvi climàtic, si jo crec que hi ha, si a Espanya no hi ha un partit verd com a tal,
provar a nivell estatal, probablement és perquè el Partit Verd és el Partit Socialista, per molt que la campanya anterior no se'n parlés en excés. És que el debat ha de girar al voltant de la qualitat de vida de les persones. Si la lluita contra el canvi climàtic es planteja en termes de sacrifici, molt probablement sigui molt difícil lligar un discurs mainstream de majories i amb ambició, perquè no hi ha sacrifici aguantat durant molt de temps en el que es puguin sumar moltes persones. Però en termes d'oportunitat, que és el que de veritat planteja la transició ecològica, el nostre país hauria de posar-se les piles, entre d'altres coses, perquè la nostra economia ja ho comença a pagar, però ho pagarà encara.
Ui, sembla que hem perdut el Nacho, ara de seguida intentem recuperar-lo. També tenim aquí l'estudi del Gori Massip, el nostre meteoròleg. Què tal, Gori?
Bon dia.
Hem parlat abans que avui, evidentment, no podem parlar de millora de la situació del temps o de bones condicions perquè aquest incendi es pugui apagar, però potser sí, no tan dolentes com els últims dies.
Exacte. Bàsicament perquè avui no bufarà el vent, es mantindrà feble tot el dia, no s'ha d'enfortir, per tant, bones notícies en aquest sentit, i perquè la tarda podria arribar a ploure. Alguns ruixats irregulars, que en cas que facin diana a la zona de l'incendi, evidentment ajudarien, però no s'espera cap gran ploguda, però per altra banda la temperatura que s'enfilarà amb ganes àmpliament per damunt dels 30 graus i una humitat força baixa, al voltant del 30-40% a la zona de l'incendi.
Això a Tenerife, però aquí a Catalunya, déu-n'hi-do també les temperatures que tindrem avui, a 40 graus a molts punts, o fregant-les.
Déu-n'hi-do, sí. Aquest diumenge, segon dia de l'onada de calor i segon dia consecutiu, com deies, en el qual s'assoliran aquests 40 graus de màxima cap a les comarques de Ponent, potser també a la Vall de l'Ebre, però vaja, molts valors de 35 a 38 a l'interior i molta xafogó a la costa. Per tant, un dia de suada valent i encara continuarem amb aquests termòmetres desbocats demà dilluns, dimarts, dimecres, probablement també dijous, però sembla que amb bones notícies de cara a finals de setmana.
Doncs les esperarem. Gràcies, Gori.
Que vagi bé.
Doncs de seguir això, que l'Adrià de les Heres tingui novetats des de la zona de Tenerife, de l'incendi, tornarem a connectar amb ell i ampliarem aquesta informació. Però avui també us volia demanar pel tema polític, no? Sobretot també arran d'aquesta sessió de Constitució del Congrés, que està derivant en tots aquests acords en diversos àmbits, la Comissió d'Investigació dels Atemptats, també del cas Pegasus, l'oficialitat del català a la Unió Europea, que porta cua i des d'algun sector s'apunta que potser no serà tan ràpida per la via ràpida com en un primer moment es podria haver pensat, sobretot perquè hi podria haver reticències per part d'alguns estats que haurien de votar a favor d'aquesta oficialitat. Però és que ahir també vam saber una notícia que és que jo crec que no podem deslligar de tota aquesta situació i d'aquestes negociacions que hi està havent per la investidura, i és que Carles Puigdemont demà anirà a la Catalunya Nord, en territori de l'estat francès, a la zona del Conflent, per assistir a un acte d'homenatge a Pau Casals, coincidint amb la Universitat Catalana d'Estiu. Com dèiem, clar, és un moviment que coincideix amb aquest acte, però és veritat que és destacat perquè és el primer cop que Puigdemont sortirà de Bèlgica des de que li van retirar la immunitat arran d'aquella sentència del Tribunal General de la Unió Europea. Recordem que, de fet, no va anar al ple que es va fer a Estrasburg just després d'aquesta decisió de la justícia europea, perquè tot i que van demanar tant ell com Toni Comín com Clara Ponsatí que els aclarissin si això efectivament volia dir que els podien detenir per exercir el seu càrrec d'eurodiputats, la resposta que van rebre al tribunal, considerant que era massa escèptica o massa equidistànica, per tant no els hi aclaria que tinguessin aquestes garanties. Però ara, després també de què de moment Pablo Llarena i el Tribunal Suprem no hagi reactivat les euroordres, a l'espera de què hi digui també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, doncs Carles Puigdemont sí que ha decidit fer aquest pas i demà anar en aquesta zona, a aquesta Catalunya Nord, en aquest acte. Vosaltres, això com ho veieu? Com un simple gest de dir, ostres, doncs mira, com que no tinc aquesta immunitat, però tampoc hi ha aquesta ordre, vaig allà? O també pot ser una manera d'assenyalar i dir, a veure què passa amb la justícia espanyola amb aquestes negociacions, i és que evidentment una possible detenció de Carles Puigdemont demà a França, segurament per part de Junts i l'independentisme, es llegiria com una no sé si dir-ne que tallaria qualsevol possibilitat d'investidura, però vaja, que segurament afectaria moltíssim. Feu que sí amb el cap. A veure, Eva, sí, comencem per tu, si
la
vols.
La cosa aniria per aquí, no? També és una posició de força. Des del meu punt de vista, Carles Puigdemont, sobretot el dia de dijous passat de la Constitució de les Corts, va guanyar un cert punt d'autoritas, tot i que ara ja s'estigui posant molt en dubte els acords als quals s'ha arribat, no? Però d'alguna manera és mostrar una postura de força. Ell ha dit que no farà declaracions, però tot i així la fotografia...
Sí.
La fotografia,
el missatge
si es
hi
fa,
és igualment.
És important, perquè veure des de Pere Aragonès fins a tots els ex-presidents, se'ls ha de dir presidents, de la Generalitat, i a més amb un acte simbòlic, que era també Pau Casals a l'exili durant molts anys al llarg del franquisme, és a dir, subratlla, no?, aquesta idea del franquisme. Això, tot i així, deixa'm dir que... queda una mica matisat per totes les veus. Vaig sentir ahir l'entrevista que li fèieu a l'especialista en política lingüística, sí, a la Unió Europea, el Vicent Climent Ferrando, no? Sobre la possibilitat real de que hi hagi aquesta oficialitat de les tres llengües a la Unió Europea, no? Des del meu punt de vista seria òptim, tot i així hi ha una qüestió que en els termes lingüístics ha de lluitar-se des de Junts, des de l'independentisme, o si vols, des del catalanisme en general, que és la presència del català a les escoles i als mitjans de comunicació. És a dir, si no guanyem això, malament anirem si tenim el català a Europa. Per tant, en aquests dos nous passos que hi ha ara, que és la gran decisió, que serà la investidura, si no s'ha aconseguit en aquesta primera fase aquests acords, de res valdrà, no? De res valdrà que Francina Armengol hagi sigut presidenta del Congrés dels Diputats, perquè aquesta comissió, la comissió dels atemptats del 17A, si no s'arriba a una investidura, no servirà de res. No?
Decaurà, diguem,
exacte,
no existirà.
I decaurà tot, també la possibilitat de parlar català al Congrés, no? Per tant, és una mica de posar aigua al vi a tot el que semblava que s'aconseguia el dijous.
Nacho, tu com ho veus? Que ara tornem a tenir.
Bueno, a vegades ens rasguem les vestidures, ho estàvem veient amb el debat del canvi climàtic, quan tenim davant gent que són negacionistes, però en canvi hi ha qui relativitza el que significa i implica que la governabilitat estigui condicionada per aquests negacionistes, o sigui un altre tipus de majoria, que és la que està intentant articular Pedro Sánchez, no? Jo crec que el que va passar el dijous va ser bo per Catalunya, i haig d'afegir també, malgrat hi hagi qui no ho vegi, que va ser bo per Espanya, no? Que les institucions de l'Estat, allà on parlen els seus representants, iniciïn els tràmits perquè es puguin parlar les diferents llengües dels ciutadans i representants del seu estat, lluny de trencar Espanya, que és el que consideren alguns nacionalistes espanyols, crec que justament fa tot el contrari, no? Que és encabir les diferents formes de ser espanyol o de no ser-ho a les seves institucions. I el que pugui passar els propers dies, jo entenc que des de la lògica tècnico-jurídica, si no hi ha ordre d'atenció i Carles Puigdemont viatja, no hi ha cap conseqüència. I si n'hi hagués una detenció en l'últim moment, des de la lògica de la negociació, encara tindria més poder Pedro Sánchez, que és l'únic que el podria treure de la situació en la que està. Per tant, jo vull visualitzar aquest moviment fora d'una lògica especialment tremendista, entre altres coses perquè, insisteixo, si es tracta de marcar posicions o de marcar paquet i de veure com juga la justícia espanyola i aviam què fa, la conseqüència de tot això seria que Pedro Sánchez tingués més capacitat de negociar de la que tindria ahir, perquè tindria la potestat, perquè un govern alternatiu no ho faria de cap de les maneres, de que no continués detingut. I per últim afegiria que el que hi ha és una oportunitat, no? I hi ha una oportunitat de posar el comptador a zero. I jo crec que en els últims anys s'han fet coses des del govern d'Espanya, que, i per això és important destacar que no és el mateix una majoria que una altra, per poder posar el comptador a zero, i que probablement quedin coses pendents i que des de la lògica del que estem escoltant, el debat públic del conjunt d'Espanya, s'està començant a estudiar les possibilitats d'una llei d'amnistia, que no seria una altra cosa, insisteixo, que tornar a posar el comptador a zero.
Jo coincideixo plenament amb les paraules del Nacho, no? Aquests dies estem veient totes aquestes condicions, aquestes peticions. Ara ja passada la pantalla de la formació del Congreso, crec que anem tendint doncs, a posar el focus en el que és pròpiament la presidència, no? Tot això al final són elements que tenen un rerefons, que tenen un context que és la governabilitat d'Espanya, no? I crec que Pedro Sánchez està fent una bona lectura de que segurament no és un fet puntual o no és una anomalia d'aquesta legislatura que la governabilitat d'Espanya sigui difícil sense integrar-hi doncs, el que són aquestes forces, doncs, Junts, Esquerra, però també el PNB, també Bildu, no? Aquesta lectura que Pedro Sánchez sembla que l'ha fet doncs, amb una certa agilitat, possiblement altres partits no l'han fet. Jo crec que el PP no només no l'ha fet, sinó que ho té difícil ara per fer-la, no? Perquè al final veu d'un llegat i d'una aposta política durant dècades, no? Doncs de contraposar això i de lluitar contra això, i per tant aquí hi ha un problema, que és que si no són capaços des de l'altre bloc, des del bloc PP i companyia, doncs de trobar eines per fugir aquesta espècie de gàbia de vidre que ells han muntat per integrar les forces catalanes, les forces basques, etc., qui no faci això no podrà formar majories a Espanya. I això segurament no és una anomalia, insisteixo, d'aquesta legislatura, sinó que és una tendència. I com diu el Nacho, jo penso que evidentment és una tendència bona per Catalunya, no? I és sa que sigui així, no? Perquè al final, si sistemàticament aquestes forces, diguem-ne, doncs, de les comunitats autònomes, de les nacions, de les regions, cadascú que li digui com vulgui, doncs no pinten res, ni són necessàries, ni tenen la clau de la governabilitat, doncs al final doncs això els hi resta pes i els hi resta força a les problemàtiques d'aquestes regions, no? Per tant, jo penso que és bo doncs, que passi això, que Pedro Sánchez ha fet una lectura correcta i que al final aquests elements, no?, que van sortint doncs de cares a la formació del Congreso era el català, basc i gallec. Ara parlarem segurament els propers dies més de la qüestió de l'amnistia, no? Però són elements que el marc, que la base en la qual es desenvolupen és la governabilitat del país, no? I penso que és positiu que hi hagi aquesta espècie d'equilibri en el qual sigui imprescindible la governabilitat i que qui faci bé aquesta lectura tindrà segurament el futur polític bastant guanyat.
De fet, el que es va armar dijous és el tauler, no? On ara es jugarà la partida de veritat, que és la negociació per la investidura, no? En aquest sentit, coincideixo, el PP ha quedat absolutament presoner de Vox. Aquesta aliança li ha impedit de parlar i de negociar amb altres forces polítiques i ràpidament se n'han adonat, no? I ja no li han ni donat una cadira a la mesa, no? del Congrés. Per altra banda, sobre el que dèieu a propòsit de la llei d'amnistia, certament és una de les peces i la gran peça, un dels Sant Cristo gros, que és una de les paraules, sí, que estem traient tots ara, no? Que hi ha hagut juristes de reputat prestigi, com per exemple l'ex vicepresident del Tribunal Constitucional que ha dit, no?, que és perfectament factible. Ara bé, jo voldria dir que només amb l'amnistia jo crec que Junts en cap cas en tindrà prou. Per què? I la lectura que em faig és que crec que és així. Si només a la societat catalana, si només se li proporciona aquesta contrapartida, la llei de l'amnistia, es pot passar... Fixeu-vos, què vol dir la paraula amnistia? Vol dir oblit. I jo crec que, i sobretot l'independentisme no vol oblidar, hi ha moltíssima gent que el dia 1 d'octubre va fer l'acte polític més important de la seva vida, o així ho considera, i ho considerem molta gent, no? Segurament al llarg de tota una vida, el meu pare al qual feia referència, o altra gent, no? És la cosa més important que s'ha fet. Per tant, només una amnistia, jo penso que no n'hi haurà prou, hi haurà d'haver alguna fórmula, i això a mi em fa pensar que hi ha una important possibilitat de repetició electoral.
El que passa que també que llavors caldrà aclarir què vol dir amnistia, perquè aquí també hi ha posicionaments diferents. Alguns parlen de si també cal amnistiar els policies, aquestes causes judicials que hi ha obertes amb els cossos de seguretat que també van actuar, per exemple, amb l'1 d'octubre o amb altres manifestacions derivades del procés, I també l'última novetat que teníem ahir, i és que Míriam Nogueras considera, des de Junts per Catalunya, per tant, que aquesta amnistia també ha d'incloure el cas de Laura Borràs. Ara sento que rius, Nacho, ara de seguida et dono pas, però per deixar-ho clar també, de moment Esquerra com a tal no s'hi ha pronunciat, però hi sí que qui serà senador aquesta legislatura, el que duri aquesta legislatura, per Esquerra al Senat, el Joan Caral, ara, doncs... És veritat que no és de partit, és una persona independent, però ahir feia una piulada en què, vaja, creia que tot el contrari, que de fet assegurava que és inadmissible que aquesta amnistia inclogui el cas de Laura Borràs, considera que no té res a veure amb el 9N ni amb l'1 d'octubre, sinó amb un cas de corrupció. Nacho, pel teu riure que sentíem, crec que vas una mica en la línia de l'opinió del Joan Caral.
Bueno, perquè jo havia interpretat que a Junts per Catalunya criticaven Esquerra Republicana perquè consideraven que només havien pensat en solucions personals quan havien de negociar en el passat, per exemple, els indults, i jo crec que si això es posa sobre la taula no hi ha res que sigui més ad hoc que amnistiar una condemna per un fraccionament de contractes per donar-li a un amic l'elaboració d'una pàgina web de l'Institut de les Lletres Catalanes que no tenia res a veure perdó amb el context l'aire condicionat de l'estiu,
sí,
amb el context de
aquests canvis de temperatura,
amb el context dels fets de l'octubre del 17, no? Fets que probablement i aquí per sense ànim de polemitzar en excés, però que una part de l'independentisme crec que també l'interessaria oblidar, no? Perquè si es va fer un dels actes polítics més importants per les vides de moltes persones, jo entendria com a molt frustrant haver tingut al capdavant a uns polítics que no tenien res pensat pel dia després. I això és altament frustrant i parla també malament d'aquells líders polítics. El que passa que els aconteixements van anar de tal manera que les responsabilitats que haurien d'haver assumit qui van forçar tot al màxim, van convocar la gent al carrer i no tenien res preparat, doncs va quedar ensombrecido per altres qüestions. Dit això, si Junts per Catalunya fa exigències inassumibles en el terme del debat públic espanyol o difícils d'assumir abans de la investidura, el Partit Socialista ho té molt fàcil, dir que no i convertir-se en el garant de l'ordre constitucional en unes noves eleccions, amb una dreta dividida i en un context on hi ha un escenari pitjor per Junts que l'actual, que no és que governi PP i Vox, com alguns diuen, perquè els hi podria agradar el cuanto peor mejor, sinó que la majoria de PSOE i Sumar amb d'altres socis que no incloguin a Junts fos major i no fossin necessaris. Mentre que, en canvi, entenc que en la mesura en la que es facin plantejaments i l'amnistia ja està, fèieu abans referència a les declaracions del vicepresident Scholz del Tribunal Constitucional, l'amnistia ja està avui en l'imaginari col·lectiu progressista com un escenari, i a més afegiria que entronca amb la filosofia que ha tingut el govern d'Espanya en els darrers anys i per tant és assumible per part del seu electorat. Si l'altra exigència que es vol posar sobre la taula és un referèndum d'autodeterminació, més enllà de pensar que és el moment menys oportú per fer-ho perquè es perdria de carrer, crec que no hi haurà acord. I si no hi ha acord perquè no hi ha referèndum, el Partit Socialista no encara la direcció en males condicions. Mentre que jo no sé si donar-li una nova oportunitat a aquells que parlàvem que negaven el canvi climàtic i unes quantes coses més, serà premiat o no pel votant nacionalista en el context d'una legislatura, on està clar que d'una banda hi ha un bloc que és el bloc de l'oportunitat, o hi ha un altre bloc que està molt condicionat per la regressió a un passat que a Catalunya clarament ha quedat en minoria.
Sí, per al·lusions encara que no hagis dit directament el meu nom, Nacho, però sí que feia referència a tot el que deia. Ja sobre l'1 d'octubre i el que hi ha hagut la política posterior, no? I anterior, fins i tot, si es vol, hi ha una diversitat de perspectiva. Hi ha dues perspectives, que és la població, els votants, els catalans, qui van empènyer els seus polítics a moure's, no? I hi ha un altre punt de vista que són que han sigut els polítics els que han portat a tota la ciutadania catalana a fer l'1 d'octubre. Des del meu punt de vista, va ser ha sigut la primera opció. Segurament, no ho sé, potser tu pensaràs d'una altra manera, però això, si anem a buscar a la història, s'ha reproduït en molts altres casos. Per exemple, en el cas gros, diguem-ne, el 1714, la població de Barcelona va fer que els seus polítics no es rendissin davant dels borbònics. Fins i tot la població de Barcelona els deia amb els seus polítics los felpudos rojos, enrient-se, no?, d'alguna manera. O sigui, la capacitat aquesta de la població de fer moure el polític. Estic completament d'acord amb tu que la població, la ciutadania, està emprenyadíssima amb els seus polítics, i la seva penalització ha tingut en forma de sufragis, no?, en les dues últimes conteses electorals. Ara bé, treure una altra vegada l'espantall de Vox i d'aquesta dreta extrema, una repetició electoral no és donar-li amb safata la presidència a la dreta, és anar una altra vegada a eleccions.
Coincideixo plenament amb l'Eva.
Sí, sí, de fet, és que...
Un segon, Nacho, sí, deixem un moment al Pau i de seguida respondre també a l'Eva.
Sí, perdoneu. Sí.
No, és això, no? Al final, jo penso que els partits, considerar que els partits independentistes, que el votant del partit independentista els penalitzi perquè no han assolit un acord per formar govern, depèn de quin clima i de quines negociacions. És a dir, evidentment, si el PSOE s'enroca i ells diuen doncs això no és constitucional, això no ho podem fer, això no sé què, jo penso que al voltant del partit independentista no castigarà el partit independentista perquè anem a repetició electoral, i no consideraran que el no acceptar qualsevol cosa hagi obert la porta a tenir un govern. A veure, al final aquesta carta l'hem jugat durant no sé quantes eleccions generals ja, i té el recorregut que té. És a dir, la gent és, jo penso que el votant és més adult del que ens pensem, i la gent pot entendre que la culpa seria compartida. És a dir, que depèn. És a dir, depèn de quines condicions s'han posat sobre la taula, de com d'acceptables són o de com d'implementables són. Evidentment, si l'independentisme doncs posa unes condicions a totes inacceptables, inexecutables, aquest grau de culpa o aquest grau de càstig podria ser major, però si les condicions que es posen sobre la taula doncs legalment són implementables i jurídicament i políticament es poden digerir, jo penso que no el castigarien el votant independentista en aquests partits, doncs, perquè no s'hagi facilitat a qualsevol preu una investidura que barri el pas a unes noves eleccions amb el potencial ascens de Vox o de qui sigui, que crec que tampoc es produiria, però en tot cas. Dit això, sobre la qüestió de l'amnistia, jo penso que, com tu deies, Eva, no estem inventant res, és a dir, hi ha molts precedents històrics en els quals s'han fet processos doncs, d'aquestes característiques. Des del meu punt de vista ha d'estar acotat, és a dir, hem d'entendre què s'està amnistiant, no? I segurament doncs, hi ha d'haver un marc doncs, temporal i de fets, no? Jo puc entendre el plantejament que feia Míriam Nogueras en relació a Laura Borràs, en tant en quant ells van executar tota la defensa de Laura Borràs dient que era un cas de Laufer i que, per tant, doncs, es basava en aquesta evidència que ells en tenien, doncs, que si hi hagués hagut un cas de fraccionament de contractes d'algú que no hagués sigut la presidenta del Parlament d'un partit independentista, la pena hagués sigut una altra. I en aquest marc doncs, de Laufer, s'entenia doncs, que era una pena desproporcionada o poc habitual, no?, en aquest tipus de casos. I jo això ho entenc, però penso que segurament hi ha problemes d'encaix doncs, amb el que és acotar l'amnistia. És a dir, perquè al final, si l'amnistia inclou qualsevol cas que potencialment has rebut una pena per qualsevol cosa que has fet pel fet de ser independentista, queda una mica difusa la frontera o el context d'aquesta amnistia, i pot obrir la porta que algú s'hi vulgui apuntar doncs, de forma potser il·legítima o improcedent, no? Aleshores, jo penso que serà difícil que el marc d'aquesta amnistia sigui prou ampli com per abarcar el cas Borràs, fins i tot entenent les raons per les quals ho diuen.
Nacho, ara sí.
Sí, no, que dic que l'argument polític pel qual té sentit afavorir que s'iniciï la legislatura no són, o el definitiu, no són les alternatives que hi pot haver, sinó que hi ha una oportunitat, mentre que en altres escenaris potser no hi ha cap oportunitat. Però jo crec que és important saber quins són els altres escenaris, i els altres escenaris, efectivament, no té per què ser que governi el Partit Popular amb Vox, perquè els altres escenaris potser és que Pedro Sánchez no necessita els vots de Junts per Catalunya per governar. I des d'aquesta lògica, des de la lògica de l'eficiència, de la presència d'uns diputats en unes institucions, que arrenqui la legislatura és una oportunitat perquè durant tota la legislatura els partits nacionalistes catalans tinguin la capacitat de condicionar-la. Fins i tot la capacitat de decidir quan s'acaba aquesta legislatura. Mentre que si es forcen altre tipus d'escenaris, això doncs, és possible que no passi, ja sigui perquè no siguin necessaris, o una part no sigui necessària, o ja sigui perquè hi ha altre tipus de president del govern. I de la mateixa manera que una part important dels electors no castiguen podrien no castigar l'absència d'acord, el que també és important assenyalar és que una part important dels electors no castigaran que hi hagi acord. Perquè el que hem vist en les darreres eleccions és que hi ha uns partits polítics que fan una oferta al mercat dels electors i que cada vegada que es presenten a les eleccions des de fa un temps els hi compra menys gent. I s'han fet lectures molt apressurades del per què hi ha menys gent que els hi compra. I és veritat que hi ha una part que se'n va a l'abstencionisme i que probablement siguin gent que encara se sent enganyada per això que els hi van dir a l'octubre de l'any 17 que farien i no tenien preparat i no tenien pensat fer.
Aix.
Tenim problemes. Avui amb les connexions ens ha passat abans amb l'Aleix Graells des d'Austràlia, amb el Nacho avui, això de ser l'estiu, que també les connexions van una mica més adormides. Però bueno, crec que quedava clar també el posicionament del Nacho en aquest sentit. Això no sé si voleu fer alguna cosa.
Sí, és cert que és una grandíssima oportunitat. Ara bé, tant Junts com PSC han de dur aquestes negociacions amb quirúrgia, per dir-ho d'alguna manera, de forma quirúrgica, no? Junts pot té moltes coses a perdre si tira endavant aquestes negociacions, és a dir, tot el que se li ha retret a Esquerra Republicana i que els mateixos dirigents de Junts li han retret a Esquerra Republicana, pot passar-li que ara se li retregui a ells mateixos. Per tant, han d'activar de la corda per aconseguir com més coses millor. Una mica la manera de negociar, pel que estem veient, està canviant, no? Això, els fets comprovables que permetin que la llengua catalana, que té més de 10 milions de parlants i que és més important a nivell social, no? Que no pas l'estonià, el letó i tota aquesta corba de llengües, que sí que ho són d'oficials, d'alguna manera pugui tramitar-se la possibilitat de que arribi a ser oficial, doncs va en el bon camí i en el camí aquest de Carles Puigdemont d'exigir per escrit i amb fets comprovables, no? Però això serà prou? Ja ho veurem.
Nacho, que t'havies quedat a mitges, no sé si et quedava alguna cosa.
Bé, em quedava alguna cosa, però com me l'ha afegit l'Eva algunes de noves, ja aprofito i comento les de l'Eva. Però fixa't que si les exigències del nacionalisme català van en línia amb el que hem vist en els últims dies, crec que és assumible i fins i tot necessari aprofitar les demandes que hi ha sobre la taula. Que es pugui parlar el català al Congrés dels Diputats és una bona notícia pel català, és una bona notícia pels qui parlen català, però és una bona notícia pels qui creiem que a Espanya es pot conviure amb identitats múltiples. I, per tant, jo no veig amenaçada ni la nostra Constitució ni el nostre país, entenent com a país Espanya, en la mesura en la que el català tingui una força major i un recolzament major per part de les institucions. Si el que es demana des del nacionalisme català és posar el comptador a zero, jo afegiria que ja s'ha començat a posar el comptador a zero amb els indults i que, per tant, s'ha d'estudiar en tota la lògica de totes les persones que hi ha pendents de tramitar la seva situació judicial, probablement tingui sentit fer-ho. Però si el que es demana és fer un referèndum, ja et dic jo que no hi haurà marge. I aleshores el que s'ha de valorar en termes d'oportunitat és si preferim posar el comptador a zero, si preferim que la Generalitat tingui condonat tot el seu deute del FLA, o si preferim que no passi absolutament res, que és el que passarà en cas de que no hi hagi acord.
Perfecte, doncs anem un moment a publicitat i de seguida també parlarem molt breument, ni que sigui abans de també tractar el tema de la final del Mundial, però d'un altre punt important en el dia d'avui, i és a les eleccions de l'Equador, sobretot després de l'assassinat d'un dels candidats ara fa 10 dies. Com dic, fem un moment de publicitat i de seguida tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiu, Et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Seran les 11 del matí, estem fent tertúlia amb Eva Comas Arnal, amb Pau Vila i també amb Nacho Corredor, on hem parlat d'aquest incendi que hi ha a Tenerife. Ara mateix estan fent en directe la roda de premsa per actualitzar les xifres d'afectació. De seguida que tinguem novetats, connectarem un altre cop amb l'Adrià de las Heras, el nostre company que ja està allà. Però abans, com deia, volíem tractar també breument aquestes eleccions a l'Equador, que avui es fan la primera volta, una primera volta, vaja, molt, molt marcada per l'assassinat que hi va haver ara fa 10 dies del candidat presidencial Fernando Villavicencio, justament quan sortia d'un míting a Quito, la capital del país. Per parlar d'aquestes eleccions i de què pot passar a partir d'ara a aquest país de l'Amèrica Llatina, saludem a aquesta hora al Silvio Falcón, que és politòleg i analista de política llatinoamericana. Bon dia, Silvio.
Molt bon dia.
Situa'ns una mica, com es presenta aquesta jornada d'avui?
Doncs a veure, és una jornada ben anòmala, primer pel context, no? Evidentment, l'assassinat d'un candidat presidencial marca qualsevol jornada electoral, però és que a més aquestes eleccions no haurien d'haver tingut lloc. És a dir, perquè entengui l'audiència, les eleccions tocaven l'any 2025, que és quan el període presidencial de Guillermo Lasso s'exhauria, però el que ha passat durant aquest període és que el president no tenia el suport de les cambres, eh? I llavors en un exercici sí que se'n diu de muerte cruzada, diríem, d'enfrontament dels dos poders, del legislatiu i de l'executiu, doncs tots dos han exhaurit els seus mandats i, per tant, tenim eleccions avançades en aquest any 2023 per un mandat molt curtet, eh? I, per tant, a banda del que tots hem vist, i els vídeos, a més, colpeixen de l'assassinat de Villavicencio i de l'increment del poder del narco i l'inseguretat, tenim un context purament institucional, diríem, sense precedents, en un mandat presidencial que no s'ha exhaurit i que l'exhaurirà la persona que guanya l'elecció d'aquest diumenge.
Clar, i hem de veure també com pot afectar aquest assassinat al comportament electoral, perquè és veritat que ara fa dies que no es publiquen enquestes, juraria, i les últimes que hi havia, juraria que eren prèvies, o almenys sí que s'havien fet aquestes enquestes, les respostes eren prèvies a l'assassinat o just després que es produís, i potser encara no ho reflectien, però sí que s'apuntava a una possible avantatge, la que era la favorita era Luisa González, que era del moviment que també representa l'expresident Rafael Correa, però clar, haurem de veure si aquest assassinat també ha canviat l'escenari, no?
Sí, a veure, és tal com deies, eh? No hi ha enquestes després de l'assassinat de Villavicencio, tot i que diferents analistes en un primer moment entenien que això podia anar a la contra de la candidata favorita, que com deies és Luisa González, de Revolució Ciutadana, del partit de Rafael Correa, que totes les enquestes prèvies traia més d'un 30%, al voltant d'un 30-35%, i per tant això li permetria a priori classificar-se per una segona volta, i pel darrere tenia un grup de candidats, entre els quals en el primer moment es trobava Villavicencio, en aquest cas doncs l'ex vicepresident Otto Sonnenholzner, Jacob Pérez i Jan Topic són els tres candidats que pel darrere podrien classificar-se en aquesta segona volta. Tot i això, el record de l'any 2021, quan van haver-hi eleccions a l'Equador, és que les enquestes no l'encerten massa. Recordem que fa dos anys i escaig la segona volta va ser molt disputada, van haver de comptar vot a vot. Jacob Pérez, que torna a anar a aquestes eleccions, va quedar en tercer lloc, molt empatat amb Guillermo Lasso, que després va guanyar la segona volta. Per tant, i més amb el context actual, cal agafar-s'ho tot amb molta cautela, i el que jo sí que diria és que és quasi segur que en primer lloc tindrà el millor resultat de la candidata correista.
Veurem amb quina diferència, perquè en cas que obtingués més d'un 40% i tragués un 10% de votants al segon candidat, ja seria la guanyadora, però evidentment és un escenari ara mateix que sembla difícil. No sé si en aquest sentit qui també en podria sortir beneficiat són precisament els candidats que s'han mostrat més contundents amb tot el tema del narcotràfic, que s'apunta, no?, que l'assassinat de Villavicencio té vinculació, perquè havia estat un dels candidats més opositors o que havia promès més Maduro contra aquest narcotràfic. Per tant, no sé si el candidat que el succeeix, Cristian Zurita, o també es parla d'aquest candidat populista i exmilitar Jean Tòpic, que aquí se'l defineix com el Bukele, no?, també de l'Equador, podrien doncs beneficiar-se de si realment hi ha una elecció per aquesta por i de dir, doncs, si anem a escollir el candidat que prometi més Maduro contra el narcotràfic.
Sí, és complicat de dir, perquè certament si seguíssim els cicles de la política Amèrica Llatina, ara Ecuador era una rara avis, perquè tenia un president que era un banquer importantíssim del país, i per tant el que caldria esperar ara, i més després de la desfeta, és que no governés o que no quedés en primer lloc, com a mínim, un candidat de la dreta, en aquest cas. Però sí que és cert que les circumstàncies són